Molt bon dia, 7 minuts de les 11 del matí. Avui és dilluns 29 d'octubre. Sí, 29 d'octubre, tot i aquestes baixes temperatures que han condicionat i han marcat un cap de setmana plenament hivernal. Avui obrim la Conca al Dia per fer repàs i balanç de la crònica cultural del cap de setmana. Som-hi, comencem!
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Cada dia t'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Molt bon dia, com anem? Quin fred que fa aquesta setmana després de la baixada sobtada de temperatures. Comencem una miqueta més glaçats aquest programa d'avui, dilluns 29 d'octubre, venint d'un cap de setmana fred, però intensament a la Conca de Barberà. Per tant, obrim la Conca al Dia avui per conèixer totes les notícies d'aquest cap de setmana. Hem recorregut el territori per explicar-vos avui, amb aquesta forma pròxima, tota l'actualitat de la nostra comarca. Des d'ara i fins les 12, en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, el magazín de l'Espluga FM Ràdio i coproducció de la xarxa de comunicació local. Una aposta per conèixer tot el que passa al nostre voltant, proximitat, periodisme i explicar-vos això, les iniciatives de la nostra comarca avui, amb 8 graus de temperatura, després d'un cap de setmana, com dèiem, plenament hivernal. 29 d'octubre, avui encetem una nova setmana. Benvinguts a la Conca al Dia.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I avui tenim un programa molt i molt apretat. Començarem amb l'actualitat, com sempre, els titulars del cap de setmana, balanç a la crònica cultural d'aquests dies a la Conca de Barberà. I després seguirem avui amb l'entrevista a Laura Aluja i Kelly Quiró. Són dues de les tècniques de Limonium, aquesta consultoria ambiental que està encarregant-se de la redacció de la Carta del Paisatge i dels tallers participatius que divendres passat van acabar en el seu primer cicle a Montblanc. Per tant, avui conversarem amb elles de les primeres conclusions d'aquests tallers participatius. Però és dilluns, i els dilluns també tenim Excuse Me Extra, aquest apartat del programa de Carlos Fuentes i Cristina Sanahuja. Dels dilluns al vespre també ens avançaran els continguts del programa de la jornada d'avui. Tot això aquí a la Conca al Dia, al costat dels titulars de la jornada d'avui, 29 d'octubre. Per tant, el que fem per començar és conèixer les notícies del dia d'avui. Ho fem en forma de titulars.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, d'Esquerra Republicana, s'ha sumat a la crida per demanar la unitat de l'independentisme, la crida que s'ha presentat aquest dissabte, i Josep Andreu va participar en l'acte fundacional de la Crida Nacional per la República. Avui ho explicarem. També anunciarem aquestes declaracions de Miquel Buch, el conseller d'Interior, en l'acte de celebració dels 30 anys dels bombers voluntaris de Sarral, que es va celebrar dissabte entre la pluja, però malgrat això es van poder celebrar les activitats, com també aquest acte oficial de celebració. I les temperatures baixes han congelat la festa de la castanya i el mercat de la castanya de Vilanova de Prades, 44a i 33a edició respectivament, en un matí de diumenge molt fred, i la humitat de la boira que va fer la guitza també a la mostra de folklore. Avui escoltarem les veus del regidor de Cultura de Vilanova de Prades, com també dels productors de castanyes que valoren l'edició d'enguany. També passarem pel Museu de la Vida Rural, on aquest dissabte s'ha celebrat la primera jornada musical promoguda per la Musca, en què una quinzena de docents del territori s'han format i han conegut noves experiències musicals a partir de les publicacions d'aquesta editorial espluguina. I a l'Espluga de Francolí també ha arrencat la sisena temporada de Casalet Kids. El Teatre Folk i Torres es va omplir amb un centenar d'infants per donar així el tret de sortida en aquesta nova temporada. I els gallers gegants i nans de l'Espluga han presentat una nova web, un portal per explicar la història d'aquesta tradició al municipi, com també difondre l'activitat dels grallers gegants i nans del municipi. Són titulars del dilluns 29 d'octubre. Amb això comencem.
La Conca al dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
I avui parada més que obligada al Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió d'aquesta jornada al cap de setmana sense cap mena de dubte. Doncs el temps ha estat un dels temes principals de totes les converses, també, per exemple, doncs el clàssic al Barça-Madrid, però el temps, doncs, un dia més, ocupa una part important del nostre programa. Per tant, saludem en la jornada d'avui a l'Esther Batalla des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, explica'ns.
Hola, bon dia. Jornada avui marcada en conjunt pels núvols alts i mitjans a primera hora del matí. Rondaran, doncs, la zona del Camp de Tarragona durant pràcticament tot el matí, però a partir del migdia tendiran a minvar ràpidament i la tarda serà força assolellada. La temperatura a primera hora és una mica baixa, especialment cap a l'interior, a zones com la Conca de Barberà, ronda entre els 2-3 graus centígrads a primera hora del matí, mentre que punts de costa entre els 7 i 8 graus centígrads, com els 8, per exemple, de Tarragona, que ha tingut avui com a mínima. La màxima puja una mica, però no pas massa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Perfecte, Esther. Moltes gràcies. Bon dia. I comencem l'informatiu avui parlant de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que ha participat aquest dissabte a títol individual en l'acte fundacional de la Crida Nacional per la República. Andreu, històric militant d'Esquerra Republicana, s'ha sumat a la crida per la unitat de l'independentisme. Ho deia en aquest acte en la seva intervenció. Deia, soc aquí perquè creu que és imprescindible la unitat de tots els independentistes per aconseguir els objectius. Ho va dir Josep Andreu en l'arrencada de la seva intervenció a la convenció que s'ha celebrat aquest dissabte a Manresa, fundació d'aquest nou moviment polític, la Crida Nacional per la República. L'alcalde de Montblanc va ser rebut amb crits d'unitat. Com ja va manifestar en una entrevista de TAC12, va refermar el seu compromís perquè l'independentisme es presenti en una sola llista a les eleccions europees i també, doncs, en aquest punt va explicar que és la porta, la clau per obrir les presons i l'exili dels nostres companys i amics, deia en la seva intervenció. Josep Andreu ha estat una de les principals sorpreses d'aquest acte de presentació del nou moviment polític liderat per Carles Puigdemont i Jordi Sánchez, perquè d'entrada Esquerra Republicana no hi ha donat suport. El projecte de la Crida ha arrencat amb 9.500 fundadors i més de 50.000 adherits. A les eleccions del 21D, Dolors Sabater, la dona d'Andreu, ja va formar part de la candidatura de Junts per Catalunya a Tarragona, que recordin, doncs, que encapçalava Carles Puigdemont aquí al territori, la liderava el montblanquí Eusebi Camp de Pedrós, actual secretari de la Mesa del Parlament. Per tant, en aquest acte, doncs, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, d'Esquerra Republicana, va ser sorpresa i també un dels titulars d'aquest acte fundacional de la Crida Nacional per la República, deia, ho fa per demanar la unitat de l'independentisme. I el sobtat descens de les temperatures ha marcat la festa i el mercat de la castanya que Vilanova de Prades ha celebrat aquest diumenge. El mal temps va deslluir la jornada i la boira va fer la guitza a la mostra de folklore perquè la majoria de les colles participants no van poder fer ballar els seus gegants. La festa va arrencar al voltant de les 9 del matí amb l'esmorzar popular que, tot i el fred, va servir uns 700 esmorzars. Enguany, la mostra de cultura popular havia d'agafar més protagonisme coincidint amb els 855 anys de la donació reial de Vilanova a Pere de Ballar. Al camp de futbol hi havien de ballar els gegants i gegantes nobles de Blancafort, la Riba i Vilallonga del Camp, juntament amb la geganta castanyera del municipi. Tot i això, la humitat de primera hora del matí va deixar el terreny impracticable i això no va permetre la ballada. Els assistents sí que van poder veure els castells dels torraires de Montblanc i l'actuació de les colles de grallers. En aquest punt vam poder parlar amb el regidor de Cultura de Vilanova de Prades, Eloi Manassanc. Així explicava les sensacions d'aquesta mostra de folklore, també enguany que es volia potenciar, però va ser un dels punts, reconeixia, més afectats d'aquesta festa.
És la part que menys lluïda ha quedat, sí, perquè teníem previst això, aquesta mostra de folklore amb Cercavila, també en motiu dels 855 anys de la donació de Vilanova Pere de Ballar, que aquest any la volíem fer amb una trobada de gegants nobles, que és la part deslluïda de la festa, perquè al final hem decidit amb les colles que no plantessin i que només faríem una mica de música amb els grallers, perquè el camp estava molt enfangat i era un perill, i ha quedat això, la part una mica deslluïda, però va. Veig que al final la colla de la Riba s'ha animat i ha fet ballar una mica els gegants.
Doncs aquesta 44a edició de la festa i la 33a ja del mercat van rebre menys visitants a causa del mal temps i també menys parades d'artesania i de productes de proximitat. Molts dels visitants no van tenir més remei que buscar el calor amb una paperina de castanyes o la brasa de l'esmorzar. El fred va aparèixer també en totes les converses. De fet, durant el matí, el municipi no va superar els 4 graus i mig i l'esdeveniment va començar a cel obert, recordin, en aquest camp de futbol, amb un ambient completament hivernal, molta boira humida i una temperatura que rondava els 2 graus. Malgrat tot, els productors de castanyes de Vilanova de Prades coincideixen en remarcar que aquest esdeveniment és per ells el principal aparador on vendre les castanyes i la resta de productes de pagès de proximitat. Enguany, doncs, però, amb una baixada de les vendes, però aquest 2018, doncs, pel que fa a les castanyes, està sent una bona temporada, una bona collita, perquè després d'uns anys de sequera, els productors han recollit més castanyes i també més grosses. I d'aquesta edició de la festa i el mercat de la castanya, també avui doncs volem escoltar veus. I vam poder conversar amb productors de castanyes, com també amb el regidor de Cultura i tinent d'alcalde de Vilanova de Prades. Per tant, obrim ara un apartat per conèixer i escoltar les veus, valoracions d'aquesta edició marcada pel fred, però això no treu doncs que no hi hagués ambient en aquest espai, perquè doncs una vegada més Vilanova de Prades ha estat en aquest punt, doncs, reivindicant la castanya local, punt en què doncs, en el territori és únic per la seva producció encara de castanyes. Comencem amb la valoració principal d'aquesta edició d'enguany. El regidor de Cultura, així en parlava Eloi Manassanc.
Doncs jo m'atreveixo a dir que és el dia més important de la localitat, fins i tot més enllà de la Festa Major, perquè la Festa Major és un acte molt important, però sobretot per la gent que és d'aquí, però la castanyada és la festa per excel·lència d'aquest municipi, la que et porta més gent, més visitants, gent que ve aquí a esmorzar, gent que compra, gent que tomba, que dona vida als negocis d'aquí, per tant és un revulsiu molt, molt important.
Això sí, però el fred enguany ha estat tema de conversa.
Doncs pel que podia haver estat, que era les expectatives eren dolentes, doncs la valoració final és positiva. Almenys teníem això, aquestes expectatives una mica baixes, perquè al matí feia boira, feia fred i una mica de pluja. El temps també anunciava una pluja que al final no ha arribat, però estem contents perquè podia haver estat pitjor.
I vam poder parlar, com dèiem, també amb tres productors locals de castanyes, valorant així aquesta edició. D'una banda, reivindicant-la com a cita, com a aparador principal pels seus productes, però també explicant doncs, que ha estat una edició complicada per aquestes baixes temperatures.
Pues fluix comparat amb altres anys, degut al mal temps, tot i que fa temps de castanyes i d'hivern.
Bueno, ens ha fet mal temps, però en general bé. Molt fred, bueno, bon ambient.
Bueno, avui ha anat malament pel fred, però bueno, de la poca gent que ha vingut encara s'ha venut. Passa que enguany ha fet mal temps. Portàvem molts anys amb un clima privilegiat i enguany pues, ens ha tingut que fotre.
La venta malament pel temps que ens ha fet i tot, però la collita hi havia bona collita.
Pues més que per negoci, és com tradició, de que fa molt temps que es fa, s'ha fet tota la vida, i és una manera de fer poble i mantenir les tradicions que hi ha.
Nosaltres, tot el que fem a casa, patates, vi, castanyes, tot productes de casolans, productes de la terra.
Bueno, tot producte de casa, tot soc pagès i tot és de casa, codonyat, mistela, tomata de casa, de tot, avellanes, melles, nous, tot de casa.
Així amb les valoracions dels productors participants, per tant, òbviament, d'aquesta festa i el Mercat de la Castanya de Vilanova de Prades, ens fem una idea de quina ha estat la valoració general i com es va produir aquesta baixada sobtada de les temperatures que, com dèiem, amb aquest titular va congelar d'aquesta manera l'edició d'enguany. En podeu trobar igualment fotografies, la galeria d'imatges com aquestes declaracions a esplugafmradio.cat, el portal web de l'emissora, amb tota l'actualitat també del cap de setmana. Però continuem amb altres notícies d'aquest dilluns 29 d'octubre, per tant, crònica del cap de setmana. Dissabte festiu a Sarral amb motiu dels 30 anys dels bombers voluntaris d'aquesta localitat de la Conca de Barberà. La celebració ha estat aquest dissabte, com dèiem, tot i la pluja, no va aturar un matí d'activitats i la visita del conseller d'Interior, Miquel Buch, en aquest espai del Parc de Bombers Voluntaris de Sarral. Els bombers compleixen 3 dècades de vida, ho fan amb vitalitat i amb un equip important de voluntaris, un fet que el seu president, Santi Fornés, reconeixia en declaracions d'aquesta emissora que és complicat d'assolir. Per celebrar-ho, van comptar amb la visita del conseller d'Interior de la Generalitat, que va arribar al Parc dels Bombers al voltant de les 11 del matí, acompanyat de l'alcalde de Sarral, Josep Amill, i també de l'exconseller Josep Gomis. Durant els parlaments, Miquel Buch va destacar la importància del factor humà dels bombers de la Generalitat i els voluntaris que, assegura, ha estat clau per superar moments complexos. En aquest sentit, el conseller va reconèixer a la Conca de Barberà que els professionals i voluntaris han estat a l'altura de les circumstàncies, per la qual cosa se sent orgullós, però va admetre que potser l'administració no ho ha fet. Escoltem, declaracions en aquest punt de l'acte a Sarral, Miquel Buch, conseller d'Interior, parlava del factor humà i també de les circumstàncies complexes, deia, que viu el país, però també els bombers.
Més enllà del que és una relació humana normal, és una relació que a vegades ens porta a l'extrem. Per tant, segur que heu viscut de tot. I segur que en podem parlar de moltíssimes coses. I segur que heu viscut moments complexes, moments difícils. I us vull compartir amb vosaltres també un moment difícil, un moment complex que estem vivint ara mateix. Un moment en el qual tenim, per un costat, un nivell de professionalitat del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, dels bombers de Catalunya, que és elevadíssim, del qual ens en sentim, o jo me'n sento molt, molt orgullós, i crec que aquest país se'n sent molt orgullós de tots vosaltres, però que va acompanyat d'una complexitat de que des de fa ja uns quants anys l'administració no us acompanya. La realitat de les eines que estem posant sobre la taula, la realitat de les vostres infraestructures no són les que voldríem que fossin. I vosaltres sou els primers que ho sabeu. I jo, en 5 mesos que he pogut estar treballant amb el director general d'una forma molt, molt intensa, ho hem diagnosticat des del primer moment. I ho hem treballat també amb els comandaments i amb el nou equip directiu.
En aquest punt, Miquel Buch es va comprometre a estar a l'altura dels bombers, deia, garantir més eines i recursos.
Compteu que ens prenem com una obligació que us hem de respondre a aquesta professionalitat i a aquesta voluntat que heu tingut de servir aquest país en moments difícils, en moments complicats, amb eines que segur que no estan a la vostra alçada. Compteu que nosaltres tenim el compromís de recuperar tot aquest temps, de recuperar tot això que nosaltres hem deixat perdre durant molt de temps. Per tant, hi som, no aquí al Parc de Sarral, els bombers de la Generalitat de Catalunya, de tot el país. Hi som, hi serem, i pujarem al coll. Posem el coll perquè els vostres parcs estiguin a l'alçada, perquè els vostres camions estiguin a l'alçada, perquè les vostres eines estiguin a l'alçada. A l'alçada d'una cosa que, com us deia abans, ens sentim molt orgullosos, que és de tots vosaltres, del cos, de la gent, de les persones, dels homes i poques dones, que espero que en siguin moltes ben aviat, dones bomberes, que també en volem en aquest país, dones bomberes, n'he pogut conèixer una ara, dones bomberes que volem en aquest país. Per tant, que heu estat a l'alçada els homes i les dones del cos de bombers, i segurament l'administració no ha estat a la vostra alçada. Per tant, us respondrem i us respondrem positivament. Compteu-hi, que hi posarem el coll.
Eren declaracions del conseller d'Interior en aquest acte de celebració dels 30 anys dels bombers voluntaris de Sarral. En el seu punt d'intervenció, l'alcalde de Sarral, Josep Amill, va agrair la tasca dels bombers voluntaris de Sarral i el suport també de la conselleria en aquest parc. Josep Amill ha valorat que en l'actualitat no és fàcil aconseguir el compromís altruista, com per exemple en aquests col·lectius dels bombers voluntaris. Així en parla bé.
El que volia donar és les gràcies a tots els que heu sigut voluntaris, als bombers, a la conselleria per poder donar suport sempre en aquest parc i amb els altres també, però en aquest que ara ens toca perquè és el de Sarral. Gràcies a tots els voluntaris que feu aquest esforç de fer aquest servei, que no és fàcil avui, que tothom té molta feina i que fer una cosa altruista és difícil, i que ho pugueu fer és realment una tasca important.
La celebració va continuar amb un simulacre d'un rescat d'un vehicle accidentat que va atreure l'atenció de desenes de persones, tot i la pluja. L'esdeveniment també va proposar tallers, jocs infantils i un dinar de germanor. A més, també s'hi van poder veure diversos vehicles i equipaments dels bombers. En aquest acte de celebració, els bombers de Sarral van reconèixer l'entrega dels prop de 500 bombers i bomberes que han passat per aquest cos al llarg d'aquestes 3 dècades d'activitat i d'història. En podeu recuperar aquestes declaracions, la crònica de la jornada i la galeria amb les millors imatges d'aquesta festa també a esplugafmradio.cat, al portal web de l'emissora. I bé, ens atencem ja al punt horari de 11:45 d'aquest matí, dilluns 29 d'octubre. Encara ens queden moltes notícies per repassar a la crònica cultural d'aquest cap de setmana. Per exemple, passarem pel Museu de la Vida Rural amb aquesta primera jornada musical de la Musca, o bé el tret de sortida de la 6a temporada del Casalet Kids. També parlarem dels gegants i nans com grallers de l'Espluga de Francolí que han estrenat nova web, o de les activitats al voltant del safrà i l'inici de la collita a la Conca de Barberà. També l'Excuse Me Extra en la jornada d'avui. Ho fem, però, d'aquí uns instants, després d'una petita pausa publicitària. Arribem a 14:45. Ara tornem aquí a la Conca al Dia.
esplugafmradio.cat, la Conca de Barberà amb tots els sentits. Notícies, audiovisuals, l'agenda cultural, ràdio en directe i tots els programes a la carta. Tot ho trobaràs en un portal web.
Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
esplugafmradio.cat.
Et diran que no s'ho pensaven, que l'Espluga els ha sorprès, que l'Espluga s'ho val. Vine ara i sorprèn amb la nova ruta templera i hospitalera, on trobaràs espectaculars audiovisuals. Viuràs el passat de la mà de personatges medievals i descobriràs la vida d'un poble que va créixer al costat d'un monestir i que va viure sota els ordes militars templers i hospitalers a través de la realitat virtual. Reserva la teva visita en família a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí.
Has trobat la feina de la teva vida i no ho diràs a ningú? La comunicació és vital.
Vols anunciar-te a l'Espluga FM Ràdio? Trobaràs tota la informació a esplugafmradio.cat o bé enviant un correu a info@esplugafmradio.cat. Al Pedrís, cada setmana descobrim històries quotidianes de veïns potser desconeguts.
Quan vaig veure allò baix el terràpid de la Tartana, i Tartana i cavall va baixar tot cap baix al barranc.
No et pensis que siga massa de viatjar, estic molt bé al poble, m'estimo el meu carrer i el meu poble.
Jo vaig fer-los la proposta aquesta de posar que volia anar a viure sol.
A l'Espluga FM Ràdio posem en valor les petiteses del dia a dia. En definitiva, al Padrís parlem de la vida. Tots els dissabtes a les 2 del migdia i els dilluns a les 4 de la tarda.
L'Espluga FM Ràdio a la carta.
Esplugafmradio.cat.
Tres minuts de dos quarts, dilluns 29 d'octubre, continuem a la Conca al Dia. Aquest dissabte el Museu de la Vida Rural ha acollit la primera edició de la jornada musical promoguda per La Mosca, un punt de trobada de professors i professores de música del territori. Continuem amb la crònica cultural perquè, com dèiem, el Museu de la Vida Rural ha estat l'escenari de la primera edició de la jornada musical, una cita promoguda per l'editorial espluguina La Mosca, amb l'objectiu d'aglutinar els docents de música del territori i treballar així doncs, amb ells algunes de les seves darreres publicacions. Una iniciativa que doncs, també ha presentat una nova mirada al museu amb una visita musical en aquest espai de la Fundació Carulla, a l'Espluga de Francolí. I tot plegat va començar al voltant de les 10 del matí amb les inscripcions, però tot seguit doncs, el primer taller pràctic a partir del llibre La teva cançó, de Joan Obradors, també Mònica Sardans i Núria Mauricio. Va ser a 2:15 del matí. També hi va haver el taller al voltant de la xilofonada poètica de Rosabel Bofarull. Doncs així, aquests docents van poder treballar al voltant de les peces i creacions que recullen aquestes publicacions. També va haver un acte obert al públic, va ser a 1:15 del migdia, amb la presentació del llibre Un sac d'endivinalles. Es va donar a conèixer amb la música i il·lustracions en directe per part de les persones que l'han fet possible. Es tracta d'una publicació doncs, que ha sortit molt recentment i així doncs, el territori va poder presenciar aquesta posada en públic i la presentació d'aquest llibre Un sac d'endivinalles. Rosabel Bofarull hi va posar el ritme amb l'acordió, Marta Amigó i Uri Mas a la veu i Berta Artigal fent les il·lustracions en directe. Al migdia es va fer un dinar amb tots els assistents d'aquesta jornada amb la intenció doncs, que això pogués generar un intercanvi de sensacions, un punt de trobada de tots aquests 200 participants, que en van ser doncs, 15, i de fet va ser un dels punts en què les valoracions són més bones perquè es va generar doncs, aquesta relació entre els docents, però a més també intercanvi entre els mestres i els museòlegs que doncs, van poder compartir aquesta visita musical perquè, a més, aquest dissabte el Museu de la Vida Rural rebia la visita de l'Associació de Museòlegs de Catalunya i tots plegats doncs, van participar en aquesta visita musical, una nova proposta al Museu de la Vida Rural que naixia en el marc d'aquesta jornada musical. La iniciativa, doncs, tot plegat d'aquesta primera proposta de La Muscla, de La Mosca, volíem dir, de l'editorial espluguina, naixia justament per això, per establir un punt de trobada, deien, davant de la falta d'iniciatives com aquestes en el territori, així doncs, un esdeveniment per aglutinar els docents i professores de música del territori per conèixer quines són les necessitats, també interessos del sector i tot plegat doncs, per treballar al voltant de les darreres publicacions musicals d'aquesta editorial espluguina. Aquest dissabte s'ha produït la primera edició, però ja naixia amb la intenció de produir-se i de quedar-se com una cita anual, una proposta musical al Museu de la Vida Rural. I el Casalet Kids a l'Espluga de Francolí ha encetat una nova temporada i ja en van 6. Ha estat aquest diumenge quan s'ha donat el tret de sortida a les 6 de la tarda amb l'espectacle Menuda Comèdia al Teatre Folk i Torres del Casalet, des d'així doncs, per donar inici a 7 diumenges més amb propostes teatrals de titelles, màgia o cineforum adreçades als infants. I la primera obertura de portes doncs, ha estat amb molt bon balanç d'assistència. Un centenar d'infants van gaudir d'aquesta proposta còmica de teatre, com dèiem, Menuda Comèdia, un espectacle que ha tret doncs, així la canalla de les seves cases per omplir el Teatre Folk i Torres. Continuaran doncs, aquestes propostes del Casalet Kids, són 8 entregues, la primera s'ha celebrat aquest diumenge, i totes seran a les 6 de la tarda. El calendari continua el 11 de novembre amb la pel·lícula Canta i el 25 d'octubre amb l'espectacle de titelles, el 25 de novembre volíem dir, amb l'espectacle de titelles de què fan olor els pets. De cara al desembre hi haurà també cinema de record, el 16 amb Karate Kid, mentre que l'any començarà amb La Pota de Cabra 2.0 d'Enric Mago i el 13 de gener doncs, amb aquest espectacle de màgia. La gran pantalla tornarà el 3 de febrer amb la pel·lícula Coco. El nou cicle també incorporarà un espectacle de màgia al metre a càrrec de Jam. Es podrà veure el 17 de febrer. Finalment, la sisena temporada acabarà amb l'espectacle de titelles de Pep Boada i l'obra El Ràpid. Com explicàvem, la temporada passada va acabar Casalet Kids amb la incertesa de si tornaria. Enguany ha tornat, però continuem amb aquesta necessitat de relleu en l'organització. Recordem que és una proposta que organitza un col·lectiu de pares i mares amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga, però aquest col·lectiu de 5 o 6 pares que el fan possible doncs cada vegada es troben amb falta de personal, de relleu al capdavant d'aquesta proposta i ha començat amb la incertesa de si serà aquesta sisena la darrera temporada de Casalet Kids. Continuen amb aquesta crida oberta a que doncs, més persones puguin sumar-se en l'organització activa d'aquesta proposta per així doncs, facilitar més iniciatives pels joves durant la tardor-hivern. I bé, continuem perquè els gegants de l'Espluga de Francolí han presentat aquest cap de setmana una nova web, un portal per difondre la seva activitat, però també la història d'aquesta mostra de cultura espluguina. L'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga ha estrenat un nou portal web dedicat a la difusió de l'historiografia de la cultura popular local i també al coneixement de l'activitat de la colla gegantera, el grup de grallers i el grup de nans. L'espai s'ha editat en col·laboració amb l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya i es pot visitar a partir d'ara amb l'adreça webs.gegants.cat/Espluga de Francolí. També s'ha presentat el nou perfil d'Instagram, que doncs, és Grallers, Gegants i Nans. L'entitat va presentar el projecte aquest dissabte en el marc de l'Assemblea General Ordinària de l'Associació que agrupa les tres aquestes tres parts de l'associació, les persones gralleres, geganteres i portadores de nans de l'Espluga de Francolí. La creació d'aquesta pàgina ha suposat un llarg període de documentació i l'edició també de tot el material gràfic i escrit per tal de substituir l'anterior pàgina que estava allotjada al portal d'entitats de l'Espluga, ara ja en desús. En aquest nou portal, ara més adaptat a les tecnologies, cada moment doncs, servirà per difondre a partir d'ara totes aquestes actuacions i activitats de la colla gegantera, el grup de grallers o nans de l'Espluga, a més també d'altres propostes que tinguin relació amb la preservació de la cultura popular local. El més destacat, però, és el conjunt de pàgines dedicades a la documentació i preservació de l'historiografia local basada essencialment en la Festa Major i tots els elements espluguins que formen part. Per això, ara, el nou web inclou un ampli menú amb temes on es pot consultar la història, els orígens i l'evolució dels nanos de l'Espluga amb més de 70 anys d'història. També els grallers, documentats com a locals des del 1895, o els gegants i la seva evolució des del 1947, passant pel naixement i la creació dels gegants i gegantons neolítics. També es pot consultar informació sobre els contes dels gegants i descarregar dibuixos per pintar-los. Es troba doncs, aquest portal web disponible a webs.gegants.cat, Espluga de Francolí, i doncs, aquesta pàgina web que s'ha donat a conèixer aquest cap de setmana també inclou doncs, imatges històriques i els vídeos dels balls i principals esdeveniments relacionats. També es dediqueu un espai al protocol Esplugui, que s'utilitza des de fa anys per donar relleu i cerimònia a les cercaviles i actuacions de la Festa Major. Igualment, també es dedica un espai a altres elements espluguins de la cultura popular. També s'ha inclòs a la pàgina un espai de transparència on es pot consultar la història de l'associació i la seva organització administrativa o el protocol propi de vestuari. I un darrer apunt del cap de setmana, perquè havien de començar aquest dissabte i diumenge les visites a les finques de l'empresa Aromis de Montblanc amb aquest cultiu de safrà, perquè la recol·lecció ha començat aquesta passada setmana i dèiem havien de començar perquè la pluja doncs, va impedir que aquestes visites, aquestes propostes doncs, al voltant del cultiu del safrà poguessin començar. A causa de la pluja es van haver d'ajornar i continuaran, començaran més ben dit, aquest pròxim cap de setmana si la meteorologia ho permet. En tot cas, vam poder conversar amb Joan Cartanyà d'Aromis, que ens explicava el seu projecte, però també doncs, aquestes activitats, aquesta visita a les finques on hi tenen la collita de safrà. Ens explicava així doncs, què s'esperava fer o què es farà a partir d'ara doncs, amb aquestes propostes. Es tracta d'una doncs, visita en què els participants viuen en primera mà l'experiència de la collita del safrà.
Els fem collir flors, no? Mentre estem collint nosaltres, ells participen collint, veuen com es cullen i bueno, una mica la dificultat que té tot plegat, no? O la forma de fer-ho. Després entrem en una sala que tenim per fer tallers i tal i els ensenyem a com es treuen els brins, no? El procés de desbrinat, de treure els pistils. I després acabem una mica l'activitat, els expliquem el projecte, no? Perquè clar, aquest és un projecte que va començar fa 10 anys, nosaltres sols, quan no hi havia ningú, tot Catalunya que tingués safrà plantat d'una forma comercial, a poc s'ha anat extenent, i expliquem una mica el procés que hem tingut, no? Això al començament, no? Vull dir que estem 5-10 minuts explicant això. Fem aquests dos passos que t'he dit, no? Collir i desbrinar, i després al final fem un tas de productes que porten safrà, no? Productes que nosaltres elaborem o de vegades fem productes exprés pel moment, i etc.
Aquestes activitats i visites a les finques d'Aromis que no han pogut començar aquest cap de setmana començaran ja sí la setmana vinent, així doncs aprofitant aquests dies de pont, i serà una aproximació a les finques, com dèiem, per tal que vegin i participin en la collita del safrà, però també perquè coneguin la tasca d'aquesta feina que mereix el safrà, així per poder donar més valor al cultiu de la Conca de Barberà. Ho explicava Joan Cartanyà.
Per això fem les visites, perquè així tothom que ve i veu la dificultat que té el cultiu, el cultiu, la recol·lecció, el procés d'esbrinat i tal, clar, llavors sí que te'n dones compte de que realment estàs pagant un producte que és car perquè realment ho és, ho ha de ser, perquè té molta feina. Penseu que amb un gram, amb un quilo de safrà hi ha 200.000 flors, amb un quilo de safrà. Sí que dius un quilo, si el compres a botiga i tal, te costa 10.000 euros, sí, bueno, ja, però cull 200.000 flors.
Doncs d'aquesta collita de la campanya d'enguany en seguirem parlant, perquè va començar la setmana passada, encara és aviat per fer previsions, però sí que és cert, doncs, ens explicava Joan Cartanyà, que ara en aquest punt de la recol·lecció de la collita, doncs el safrà no necessita que plogui, perquè això doncs, dificulta les tasques de recol·lecció i tampoc doncs, necessita aquestes baixes temperatures que s'han donat aquest cap de setmana. Per tant, dos factors que hem tingut i que no són idonis per la collita del safrà. en tot cas, però doncs es preveu que pugui ser una bona temporada, tot i que encara és aviat, per tant en seguirem parlant i farem balanç també d'aquesta temporada del safrà amb una aproximació al que és el cultiu després d'una dècada doncs, en què s'ha pogut recuperar i que agafi embranzida amb propostes com per exemple Safrania 365 o Som Terra de Safrà, que ja es cal fer motor, serà aquest pròxim cap de setmana a Santa Coloma de Caral. Per tant, aquesta setmana continuarem parlant de safrà, d'aquest cultiu que doncs, és de secà i per tant d'origen mediterrani i que retorni ara amb aquesta dècada de treball a la Conca de Barberà. Continuem, però ara volem parlar de la carta del paisatge de la Conca de Barberà perquè han començat i han acabat ja el primer cicle de tallers participatius. Aquest novembre començarà el segon cicle, però avui volem fer balanç d'aquesta primera entrega.
Una mirada a fons a l'actualitat, el que ens envolta.
Just aquest divendres a Montblanc ha acabat el primer cicle de tallers participatius per la Carta del Paisatge en què les unitats del paisatge han estat en el centre del debat ciutadà, s'han repartit en diverses localitats de la comarca i com dèiem aquí a la seu del Consell Comarcal han acabat. Per això parlem avui amb la Kelly Quirós i la Laura Luja, dues tècniques de l'empresa Limonium encarregada d'aquestes tasques en la redacció de la Carta del Paisatge per conèixer i recollir una miqueta les impressions que hi ha hagut del territori amb aquests viatges que heu fet, no?, en les localitats, quines són les impressions a simple vista, no?, en grans trets que heu notat, o expliqueu-nos en primer lloc com han estat aquests tallers participatius, en què han consistit.
Bé, en aquests tallers participatius es donava a conèixer les unitats de paisatge, primer s'explicava doncs, la metodologia i com doncs, s'han extret aquestes unitats de paisatge, que ha sigut doncs, a través doncs, de cartografia, de treball de camp, de documentació i d'un perfil tècnic. S'han presentat aquestes unitats de paisatge i a continuació s'ha doncs, fet una mica de debat, la gent ens ha pogut doncs, aportar doncs, les seves valoracions i després doncs, hem demanat doncs, que faci un exercici també doncs, de pensar quines són les fortaleses, les oportunitats, les aspiracions i les realitats de la comarca i que ens fessin també doncs, una mica d'anàlisi d'aquests quatre ítems doncs, a nivell comarcal i acte seguint nosaltres doncs, els hem exposat les que nosaltres hem identificat i aquesta ha sigut diguéssim la dinàmica participativa.
Això en la definició de les unitats del paisatge, què hi ha dit la gent de la comarca?
Algunes persones han valorat molt positivament el mapa resultant de les unitats de paisatge, ha percebut una preocupació per el tema de la terra, l'abandonament de la terra i de fusions d'unitats de paisatge, així com la denominació d'algunes, i sobretot una valoració positiva de la feina feta.
Clar, perquè en aquest punt proposàveu 17 unitats del paisatge. No sé si en els pobles que heu anat han cregut que eren masses, que es feien distincions massa concretes de les unitats o han vist bona la proposta?
En línies generals han vist bona la feina feta. En alguns casos molt puntuals és un canvi en la denominació o una fusió de dues unitats de paisatge, però en línies generals una valoració molt, molt positiva.
Perquè ens en puguem fer una idea, el fet de dividir o de denominar aquestes unitats del paisatge, quin resultat té o per què serveix?
Bé, no és perquè sí, sinó perquè les unitats de paisatge simplement són unitats diferenciables entre elles, que tenen característiques paisatgístiques diferents i, per tant, doncs, tenen realitats i problemàtiques diferents. Llavors, l'objectiu de diferenciar unitats de paisatge és perquè després s'abordaran les seves problemàtiques de forma diferenciada. És a dir, no és el mateix doncs, la problemàtica que pot tindre doncs, una zona de muntanya i que sigui una zona doncs, forestal que doncs, una unitat de paisatge doncs, que sigui pot ser més agrària o més industrial que tindrà unes altres problemàtiques. Serveix per això, per abordar millor les seves problemàtiques.
De problemàtiques, però també de fortaleses, d'oportunitats, també n'heu parlat en aquests tallers participatius. Comencem, si això, per les coses bones, les fortaleses que la gent observa a la comarca. No sé quines han estat les qüestions més repetides que d'alguna manera, doncs, en forma de conclusió puguem recollir.
Com a forma de fortalesa, s'ha repetit molt de que és una comarca, doncs, amb una gran diversitat paisatgística, des de nord a sud, a est a oest, hi ha paisatges molt diferents. Això s'ha vist com una virtut i com una fortalesa. També, doncs, el moviment cooperativista, que també, doncs, ha nascut a la comarca, també és vist com una fortalesa. T'ho estic dient una mica de memòria. Com a oportunitat, doncs, per exemple, la tendència, doncs, de l'enoturisme o d'una major sensibilització o conscienciació cap als temes, doncs, ambientals, paisatgístics, ha sigut, doncs, també una oportunitat que ha vist la gent. A nivell d'aspiracions, doncs, també s'ha comentat, doncs, que hi hagi, doncs, una integració, doncs, d'algunes indústries o activitats, doncs, amb poca integració paisatgística, doncs, que ho fessin, o també, doncs, per exemple, evitar, doncs, també aquest despoblament. Això també seria una aspiració, assentar la població, també, doncs, conrear els conreus. Això serien aspiracions. A nivell de realitats, doncs, per exemple, problemàtiques com els incendis forestals, això, no? Doncs, l'abandonament de conreus, etc., serien, doncs, realitats que existeixen a la comarca i que, doncs, la gent ha anat comentant. T'estic dient així a nivell
sí.
una mica de memòria i el que ha sigut més repetit.
Amb tot això, amb aquestes conclusions o com a mínim les impressions que heu pogut treure tant vosaltres com en aquestes jornades, a partir d'ara, doncs, què es farà amb tot aquest material?
A partir d'ara farem una valoració de cada sessió, es farà com una mena de minuta i es valorarà tots els canvis que han proposat al procés participatiu. Ja de cara al novembre, que s'iniciarà el segon cicle de participació, es delimitarà o es farà ja de cara als objectius de qualitat paisatgística.
De cara als punts de vista, heu detectat que en els pobles d'un a l'altre hi ha moltes diferències, hi ha mirades diferents, opinions, doncs, que d'un poble a l'altre varien, o hi ha una línia prou general a la comarca?
Jo crec que hi ha llocs on s'ha fet les sessions per participació que li han donat més pes al tema de la vinya, n'altres, que és Santa Coloma Queralt, li han donat més pes al tema del cereal perquè és la seva vinculació al territori. I crec que per això la diferència entre una sessió i una altra, però en línies generals les aspiracions i el FOAR ha sigut molt semblant.
Parlàvem del contingut, del que ha anat dient la gent, però quina ha estat la resposta al final, la participació que han tingut aquests tallers?
Bé, nosaltres ho valorem molt, molt positivament perquè la gent que ha participat ho ha fet molt activament, han sigut molt receptius, molt proactius i les aportacions que han fet han sigut superinteressants, molt, molt interessants. I bé, o sigui, a nivell de les aportacions ha sigut molt, molt, molt... A nosaltres ens serveixen molt, de fet, a l'hora, doncs, també, doncs, de la diagnosi per acabar-la de completar, ens serveix molt, per bé que haguéssim desitjat que hi hagués hagut més participació i que hagués assistit, doncs, més gent.
Clar. A partir d'aquí també s'obrirà un nou cicle, serà el segon en aquest cas, el tema central serà en els objectius de la qualitat paisatgística. Expliques molt ràpidament què vol dir això, què hi haurà, doncs, sobre la taula.
Els objectius de qualitat paisatgística tenen, en primer lloc, una relació intrínseca amb els objectius de qualitat paisatgística del Camp de Tarragona, del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. A partir d'aquí es farà uns objectius dedicats al paisatge, en clau millora, conservació, protecció, i es farà per una o per totes les unitats de paisatge. I ja després, una vegada exposades, es valorarà o es canviarà o es redactarà d'una manera o una altra amb la participació pública.
De cara a animar a la gent d'aquest segon cicle que hi participi, que no només està obert a la gent dels pobles on aneu, sinó que al final són punts de trobada i que hi pot venir tothom. Què diríem, com els animaríem?
Bé, jo els animaria a que assisteixin, a que participin, a que diguin la seva, perquè de fet un dels valors que tenen les cartes de paisatge és que hi ha un component de participació ciutadana i, per tant, doncs, és un espai on es recullen aquestes valoracions i, en certa mesura, s'inclouen. Doncs, per tant, jo els animo a que participin, a que vinguin, diguin la seva, i, doncs, per exemple, que es faci a Conesa no vol dir, perquè al novembre, per exemple, un dels tallers es farà a Conesa, no vol dir que només assisteixi la gent de Conesa, sinó que assisteixi la gent de Conesa, la gent de Savallà, la gent de Forès, la gent de Passanant, la gent de Belltall, i, per tant, doncs, que s'intenti, doncs, que la gent dels pobles veïns, doncs, assisti, doncs, en aquestes sessions.
Ens quedem amb això, Laura Luja i també Kelly Quirós, gràcies a les dues, com dèiem, tècniques de Limonium, encarregades de fer aquests tallers participatius, que acabi d'anar bé aquest treball.
Molt bé, moltes gràcies, Gerard.
I no ens aturem dilluns, a falta de pocs minutets per arribar al punt de les 12, Excuse Me Extra de la setmana amb Cristina Sanahuja i Carlos Fuentes.
Excuse Me Extra de la setmana.
Excuse me, have you got a moment?
Si tens un moment, para l'orella a l'extra de l'Excuse Me amb l'expressió de la setmana.
You'll learn an idiom every week.
Descobriràs expressions del dia a dia que apareixen en cançons.
Idioms are very important and useful in everyday English. The idiom of this week is don't get me wrong.
L'expressió don't get me wrong s'utilitza quan creiem que algú podria no entendre el que diem o es podria molestar pel que diem. I equival a no em malinterpretis en català.
You can listen to this idiom in the song Don't Get Me Wrong by the famous band Pretenders.
Et deixem escoltar, doncs, l'expressió en aquesta cançó i esperem que l'afegeixis al repertori d'expressions quotidianes, ja que amb el seu sentit figurat aporta riquesa a les converses.
Enjoy the song and use it in your daily life.
Mentre escoltem l'Excuse Me Extra, també volem conèixer els continguts del programa d'avui. Carlos i Cristina, què ens heu preparat per aquest vespre a les 8?
Hola, molt bon dia, Gerard.
Good morning and scary Halloween.
Doncs en el programa especial Halloween d'aquesta segona temporada d'avui dilluns 29 d'octubre,
we will talk about two expressions about Halloween and their pronunciation.
A part d'això, tres cançons relacionades amb vocabulari de com ens podem sentir per Halloween.
The request of the week and the interview with the funny Marc Foix.
Tot això i molt i molt i molt més aquest vespre a les 8.
Of course, we are going to share new songs, new vocabulary and many laughs.
Per tant, no us espanteu i escolteu l'especial de Halloween de l'Excuse Me d'aquesta setmana.
You can't miss it.
No ens ho perdrem, no ens ho perdrem avui a les 8 del vespre, Excuse Me, a l'Espluga FM Ràdio. Però nosaltres ja marxem d'aquest dilluns 29 d'octubre i tanquem aquí la Conca al Dia. Més notícies a esplugafmradio.cat i també a l'informatiu diari de les 3 i de les 7 del vespre. Que passeu una bona tarda i un bon dilluns i bona setmana. Adéu-siau.